la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a un nou programa de la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç dels continguts d'aquesta setmana. L'espai d'avui tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Maria Sánchez, presidenta de l'associació Projecte Lola. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran el programa i finalitzarem, com sempre, amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanc Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Repàs de notícies a la veu dels animals i la natura, que és un programa dirigit i presentat per ONG ADA, a on, aquí a Ràdio Estel. Una altra cimera de medi ambient, mentre la degradació continua. La cimera del clima, la COP26, ha començat aquesta setmana a Glasgow, Escòcia. Durant dues setmanes, caps d'estat, líders polítics, científics i activistes d'arreu del món debatran com aturar la crisi climàtica. L'esdeveniment es fixa tres objectius: evitar que l'augment de les temperatures superi el grau i mig de mitjana global, idear polítiques climàtiques més contundents i d'aplicació immediata, i concretar el full de ruta per posar fi als combustibles fòssils. El gran repte serà, un cop més, com passar de la teoria a la pràctica i de les promeses als pactes. I és que científics i ecologistes denuncien que fins ara no s'ha fet prou. Argumenten que ni tan sols l'acord de París, el compromís climàtic més important signat pels països fins ara, ha aconseguit allunyar un escalfament global extrem. Un recent informe del Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides constata que les emissions de gasos d'efecte hivernacle haurien de reduir-se en un 55% abans del 2030 per evitar que la temperatura pugi per damunt dels 1,5 graus. Malauradament, els acords signats fins al moment només contemplen una reducció del 7,5%, un fet que comportaria un augment de 3 graus d'aquí al 2100. Els científics afegeixen que les qüestions geopolítiques tenen més pes que les ecologistes en els temes més conflictius, com és el fet de posar fi al consum de combustibles fòssils. Malauradament, s'està veient com en plena crisi energètica torna a augmentar el consum de carbó. La present cimera també haurà de debatre l'incompliment dels països rics d'ajudar econòmicament els països més pobres per tal que puguin afrontar la crisi climàtica. Es tracta d'un acord que es va pactar fa 12 anys i que encara no s'ha materialitzat. Els experts alerten que la cimera del clima de Glasgow és la darrera oportunitat per salvar el planeta. Una vegada més, està en joc la credibilitat dels líders polítics de tot el món. Més coses. 9 importants ciutats espanyoles romanen encara sense depurar les seves aigües. Una multa, la multa imposada per la Unió Europea a Espanya per la gestió de les aigües residuals, arriba ja als 53 milions d'euros, una quantitat que continuarà augmentant mentre no es posi solució a la manca de depuradores en 9 municipis, 8 d'ells a Andalusia i un a Santa Cruz de Tenerife. L'inici d'aquesta situació cal situar-la l'any 2000. En aquesta data, la Unió Europea va aprovar una directiva que obligava a tots els municipis de més de 15.000 habitants a depurar correctament les seves aigües residuals. Fa 21 anys, l'incompliment envers aquest tema a Espanya era massiu, poc a poc, i després de diverses amonestacions de la Comissió Europea, el nombre de municipis amb depuradores va anar augmentant. Tot i això, fa 3 anys que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va imposar a l'Estat espanyol una multa de 10 milions d'euros al semestre perquè aquests 9 municipis de més de 15.000 habitants continuaven sense depuradores. Com a resposta, el Ministeri per a la Transició Ecològica es va comprometre que el 2023 estarien acabades. Actualment, només una d'elles està funcionant, mentre que la resta estan pendents de tramitacions interminables que l'únic que fan és augmentar la multa imposada. Malauradament, quan s'aconsegueixi que entrin en funcionament, el problema no estarà solucionat, perquè segons l'actual Pla Nacional de Depuració d'Aigües, hi ha 516 municipis de més de 2.000 habitants que incompleixen les directives europees. Així doncs, Espanya s'enfronta a noves sancions milionàries si continuen aquests incompliments. Mentrestant, els rius i els mars segueixen patint les conseqüències de la contaminació provocada pels nostres abocaments. Un militar de la UME salva i adopta un gat de la fúria del volcà de La Palma. Juan Carlos Núñez, un caporal de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, ha adoptat el gat que va trobar inconscient per la inhalació de les cendres del volcà de La Palma, el qual havia salvat la vida en practicar-li una reanimació cardiopulmonar. Tant ha estat l'estima que li ha agafat el mixet que finalment ha decidit quedar-se'l. Li ha posat el nom de Laguna, en record al barri de La Palma, un dels que s'ha vist afectat per l'erupció d'aquest volcà que encara roman actiu. En un vídeo que s'ha fet viral es pot veure com li fa el boca a boca amb un filtre de plàstic i li retira un massatge i li realitza un massatge cardíac fins que torna a respirar. Aquesta notícia és un exemple de sensibilitat i mereix la nostra felicitació i afecte cap a aquest caporal. I els mars i els oceans estan en perill per manca d'oxigen. L'oceà s'està quedant sense oxigen, un fet que està posant en perill la vida marina. Aquest és el resultat de l'estudi publicat per un grup d'investigadors internacionals a la revista Science. Pronostiquen que com més sever i generalitzat sigui l'esgotament de l'oxigen, més zones perdran la seva capacitat per allotjar la gran diversitat de plantes, animals, algues i microorganismes que hi viuen. Els principals culpables d'aquesta manca d'oxigen són l'escalfament provocat per l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni, i l'acidificació. A més del canvi climàtic, cal sumar-hi els abocaments de residus i de fertilitzants provenients de l'agricultura i la ramaderia industrial, que influeixen negativament en la presència d'oxigen a l'aigua. Un exemple clar i molt proper és el desastre que està patint el Mar Menor, a Múrcia, on la seva particular diversitat de flora i fauna està morint i reduint-se. Tots aquests factors ja estan provocant que moltes espècies i formes de vida aquàtiques es vegin perjudicades. Cada cop més els ecosistemes perden la seva capacitat per proveir als organismes vius dels recursos que necessiten per desenvolupar-se. Tots hem de tenir consciència que els mars i els oceans s'estan ofegant. Cal un esforç global per frenar el canvi climàtic i per evitar aquest declivi. Si no es produeix, arribarà un moment que les seves aigües ja no podran sustentar la vida marina. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
T'esperem.
Avui al Sabies què parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses, fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què els rius porten aigua quan no plou?
Una aportació d'aigua important per als rius és el desglaç, però aquest només té sentit a la primavera, quan les temperatures augmenten i es comença a fondre la neu de les muntanyes. Què passa la resta de l'any? A l'hivern, quan la neu no està a les muntanyes, o a l'estiu, quan ja directament no en queda? Curiosament, la resposta seria que l'aigua ve de sota terra. Quan plou, el sol actua com una esponja, absorbeix l'aigua i la reté. Quan ja no li cap més, comença a escórrer-se per la superfície i desplaçar-se cap al riu. Si el sol està nu, sense fullaraca, arrossega terra i sorra i llavors arriba al riu amb molt fang. A més, si el sol és poc porós, l'aigua viatja ràpidament fins al riu, però marxa amb la mateixa rapidesa, perquè no pot filtrar-se. Per exemple, a les zones urbanes el ciment no absorbeix l'aigua i per això es formen grans inundacions. L'aigua que havia quedat retinguda a l'esponja es va filtrant poc a poc fins a zones més permeables on s'acumula, que són els coneguts aqüífers. La diferència la marca la vegetació. Quan hi ha arbres, les arrels ajuden a mantenir el sòl i augmenta l'efecte esponja. L'aigua s'acumula ja a les primeres capes, no viatja tan ràpid fins als aqüífers i va arribant poc a poc al riu, mantenint una quantitat constant al llarg de l'any.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui us volem presentar a una gran cantant. Es tracta de la Tina Turner, nord-americana, nascuda a Tennessee l'any 1939. Començà a cantar als anys 50, que és l'època icònica de molts estils i intèrprets. Es va casar amb Ike Turner i com a parella musical varen arribar a la fama. El matrimoni va acabar molt malament, doncs Ike la maltractava. Es van separar i a finals dels 70 ella va començar en solitari. Té una veu de contralto, amb un ampli repertori de gospel, soul, rhythm and blues, country, etc. Escolteu-la ara amb I Don't Wanna Lose You i The Best.
I just wanna hold on to this.
L'equador del programa, de quin programa? De la veu dels animals i la natura. A quina emissora? Ràdio Estel. Aquest programa que és dirigit i presentat per la gent d'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I després de la música, doncs un temps per l'entrevista. I avui volem parlar amb la Maria Sánchez, que és cofundadora i presidenta de l'associació del projecte Lola. Maria, molt bona nit.
Hola, bona nit. Gràcies per convidar-nos.
La Maria va estudiar direcció, gestió d'organitzacions no lucratives, innovació social, té un postgrau també en captació de fons, un màster en màrqueting, i has treballat a diversos llocs, Maria, Holanda, República Democràtica del Congo i també la Índia. Has estat vinculada també a diverses fundacions, com la Fundació Mona, la Vicenç Ferrer, o també Abrazo Animal o el Partit Animalista, el PACMA, com a responsable territorial a Madrid. Per tant, tens una trajectòria ja.
La veritat és que sí, vaig començar a treballar en el tercer sector el 2006, aproximadament, quan me vaig incorporar a l'equip de la Fundació Mona aquí a Girona. I la veritat és que una cosa que en principi havia de ser una col·laboració puntual dos mesos s'ha convertit doncs, en una manera de viure i un camí, no?, a la vida. I sí, com dius, d'una cosa m'ha portat a l'altra i sí, està treballant en diferents països i en diferents entitats, sempre gairebé totes vinculades amb la protecció animal. Sí.
Amb la defensa.
I que ens duri, que la vida ens doni força i oportunitats per continuar, no?
I tant, parlem del projecte Lola, que sí. Diguem-ne que té com un nucli a Figueres, però que es deriva a tot arreu. Un projecte que ja ens explicaràs com es crea i amb quina ideologia, amb quins objectius.
Doncs sí, el projecte Lola és un projecte que va començar fa un parell d'anys aproximadament i vaig venir a treballar a Madrid, al Partit Animalista de Palma, com deia, i vaig tornar cap a Figueres amb la sort de que casualment ens van trobar un grup de persones de la zona que teníem unes inquietuds molt semblantes, volien treballar d'alguna manera per construir, fer un canvi sistèmic, no?, a la manera en què tractem els animals doncs, a Catalunya. I vam decidir doncs, crear Projecte Lola, que és un projecte molt integrador que treballa en quatre grans àrees i que ara, després de dos anys de funcionament, ja sí que podem començar a dir que ja podem veure resultats i ja doncs, podem explicar programes i projectes que hem encetat.
Ara parlem una mica dels resultats. L'objectiu principal del Projecte Lola és un canvi sistèmic, és a dir, en la manera que la societat té de veure i de percebre els animals, el tracte amb els animals, no? És a dir, el respecte, no?
Sí, sí. Nosaltres sempre diem que a casa nostra no som un país animalista encara, som un país on cada vegada més hi ha més i més gent d'aquesta societat que estimem els animals, que volem també el millor per ells, que no volem que pateixin i que volem que tinguin doncs, uns drets i una vida digna, no? com hauria de ser una societat avançada. No? Doncs la nostra intenció, o sigui, el nostre objectiu final, que és difícil, òbviament, és una declaració d'intencions, és l'aconseguir doncs, crear aquest país animalista, no? Aquest canvi. Això començarà amb un canvi sistèmic des de les mateixes situacions en la manera en què veiem i ens relacionem amb la resta d'animals. No? Encara queda molt a fer, però bueno, jo crec que tenim potencial. I si des del Projecte Lola podem aportar un granet de sorra a tota la feina que fan altres entitats particulars o gent que s'organitza en associacions o en fundacions, doncs supercontentes i superorgulloses, va que sí.
Estem parlant, per tant, d'una associació que té aquest objectiu, més enllà de ser especialment una protectora o dedicar-se especialment a això, és sobretot establir vincles amb altres associacions, no? I sobretot fer aquesta divulgació, que també és necessària. Intentarem parlar una mica de tot, però en primer lloc també aquestes associacions que feu amb altres empreses, són empreses, entitats, administració també, és important i és una mica la base també del vostre treball.
Totalment, perquè una entitat anant sola poca feina farà, i el camí serà molt curtet. Vale, que potser és més fàcil quan un vas fent el teu projecte, però òbviament si som capaços d'organitzar-nos amb altres entitats que tinguin doncs, una visió semblant a la nostra, podem unir forces i podem fer un treball molt més integrador, molt més fort, que realment planti cara els problemes que tenim. Nosaltres, per exemple, treballem tenim la sort de comptar amb el suport i a la col·laboració de la Fundació FADA, que per nosaltres és com una entitat referent per a nosaltres, no? La feina que fan des de tant de temps. Nosaltres, a més, per exemple, tenim un conveni amb les escoles, que fem les xerrades animalistes que nosaltres comencem a fer aquí també a les escoles, que són les xerrades que fan FADA. També tenim el cinefòrum amb empatia, amb el documental Empatia, perquè pensem que l'educació és importantíssim. Bueno, després t'explico una miqueta més, si vols, perquè no sé si me'n vaig per temes, però, per exemple, amb Fundació FADA, nosaltres col·laborem amb altres entitats que estem aquí en el nostre territori i sempre estem obertes a col·laborar amb les institucions. Mm. Per exemple, a Figueres sí que tenim una relació estreta amb la regidora de benestar animal, amb altres també, amb el Consell Comarcal de Gironès també treballem, amb el Banc dels Aliments també treballem. Vull dir que nosaltres estem molt oberts a doncs, fer aquestes col·laboracions i aquestes aliances amb altres entitats per això, per aconseguir un impacte molt més productiu i molt més gran, no?
El projecte del Banc dels Aliments és molt interessant i ara el definirem. Abans, però, parles també d'aquesta col·laboració amb administracions i especialment a Figueres. Per exemple, el passat 1 d'octubre es va inaugurar la Casa dels Animals. És un espai que no tenen la majoria de ciutats i que, per tant, és important, perquè s'hi fan xerrades, s'hi poden fer tràmits, s'hi poden fer moltes altres coses i vosaltres i altres entitats també el podeu utilitzar.
Sí, la veritat és que Figueres sí que és veritat, hem de dir les coses clarament. No és una entitat, diguem, històricament gaire amant dels animals, des de les institucions sempre, perquè aquí sempre hi ha hagut persones que treballen des de la discreció, ajudant-los, però si parlem des de l'administració pública no ha sigut gaire amant dels animals. Això està canviant amb aquesta regidoria de benestar animal, que ara hi ha una persona que està molt dedicada i està fent grans projectes. Un d'ells és la Casa dels Animals, en el qual doncs, diguem que hi ha un espai reconegut, que això és importantíssim des de la mateixa administració, que es reconegui, no? La feina, la importància i el valor tant dels animals com de les persones que treballem, no? per a ells. I llavors és un espai físic on hi ha un paraigua d'activitat que seran doncs, tot el que tingui a veure amb projectes de benestar animal per la ciutat. I la intenció, això ja t'ha parlat des de l'Ajuntament, és que sigui un mirall perquè altres municipis, com de deies, ocupin i, bueno, i que només sigui el principi, el pioner d'una cosa que d'aquí potser un temps sigui una cosa tan normal com qualsevol altra activitat o regidoria, no?, al consistori.
Doncs aprofitem per fer una crida també a tots els altres ajuntaments que només cal copiar i enganxar, com aquell qui diu, i l'exemple ja està a la capital de l'Alt Empordà, ja s'ha fet, és un espai realment molt útil i bé, esperem que això pugui prosperar també. És una de les vostres vessants, aquesta col·laboració, aquesta pressió també, evidentment, però col·laboració també amb l'administració quan hi posa de la seva mà per ajudar al benestar i al tracte respectuós amb els animals. Una altra vessant és l'ajuda social, perquè també fomenteu aquestes cases d'acollida, o fins i tot durant el Covid-19 i durant aquells mesos de confinament especialment, vau fomentar molt l'activitat o l'ajuda de passejar animals a aquelles persones que no podien sortir de casa, no? Que va ser també força important, això.
Doncs la veritat és que sí. Amb el projecte Junts Passegem, i de fet va ser el nostre primer programa social. I és que quan vam tenir el confinament, el gran confinament, va anar a donar que de seguida en tots els consistoris o municipis van sortir doncs, una sèrie d'iniciatives de voluntariat per ajudar els més vulnerables. Però mirant-les totes ens van donar compte que no s'havia inclòs ni volia pensar en aquelles persones que pel motiu que sigui, ja sigui per edat, per malaltia, per por, que també ens ha trobat molt, tenien animals al seu càrrec, estaven sols i que no podien, per exemple, sortir a passejar-los o fer-se càrrecs, no? Llavors nosaltres vam crear el Junts Passegem, que no era una cosa més que una altra opció de voluntariat perquè els municipis ho adoptessin, com tots els que estaven ja fent, que era que aquelles persones que tinguessin necessitat de que algun voluntari tragués el seu animal, en aquest cas el seu gos, a passejar, perquè si podien fer-ho, doncs també es valorés com es valorava doncs, anar-li a comprar al supermercat o anar-li a la farmàcia o qualsevol altra necessitat que aquestes persones doncs, en aquell moment poguessin tenir. La veritat és que va ser un projecte pioner, es va instaurar, ara parlo de memòria, perquè fa temps, sempre que va ser a 7 o 8 ajuntaments. També va ser molt interessant, que també us ho comentem, perquè una de les coses que ens van trobar nosaltres és que molts ajuntaments ens deien que no, que això no era una cosa necessària. Això ho comento per això que dèiem del país animalista, no? que encara des de les institucions consta que ho entenguin, que era no necessari i que això ja s'ho feien entre veïns i que no ho veien necessari, no? Mm. I altres municipis de seguida li van comentar, sobretot allà on hi ha gent jove, de seguida em van dir que sí, que com ho havien de fer, que li passessin tot el protocol i que ho posaven en marxa. Vull dir que a nosaltres el tema de Junts per la Gent es va ser molt, molt interessant per veure aquesta reacció des de les administracions, dels consistoris, a veure què fan. Ho agafen, ho abracen de bon grat o ho rebutgen. Llavors ha sigut molt interessant. Diguem que encara falta molta feina a fer. O sigui, seria el resum de tot plegat.
És com un termòmetre per veure en quin estat està, també, de consciència, no?, i d'acció, l'administració.
Exactament.
Que és imprescindible. I parlant d'aquesta ajuda també a animals, al maig va haver un premi que se us va atorgar a vosaltres, de l'Associació Parlamentària de Defensa de Drets de los Animales, que és la ABDA, no la ADA, nosaltres som ADA, Associació de Defensa dels Drets dels Animals, aquí és l'Associació Parlamentària de Defensa dels Drets dels Animals, i és un premi per aquest projecte en el Banc dels Aliments, és a dir, heu aconseguit que el Banc dels Aliments de les comarques de Girona també accepti recaptar menjar pels animals de les persones doncs, a qui ajuden, animals que, doncs, persones que potser s'han quedat sense recursos pel que sigui i no poden fer-se càrrec, no poden alimentar els seus animals o el que sigui, no? És una iniciativa que ha funcionat força bé, també.
Doncs la veritat és que sí. Nosaltres vam iniciar ja l'any passat, abans del Nadal l'any passat, la primera campanya amb el Banc dels Aliments, perquè, com hem comentat abans, la intenció, o sigui, l'objectiu, l'ambició del projecte Lola és ajudar a construir aquest, no, aquest clic que necessitem per ser un país animalista, en el qual doncs, les necessitats dels animals doncs, es tinguin tan integrades com qualsevol altra necessitat. Nosaltres portem un programa social que és ajuda a les persones vulnerables que en qualsevol moment... No, persones vulnerables no, perdoneu, que després me tiren de les orelles. Les persones que estan en situació de vulnerabilitat, que és una altra cosa ben diferent, no? Això vol dir persones que tenen animals de companyia sota la seva responsabilitat, però com tota la vida doncs, poden tenir un problema i en aquest moment no es poden fer càrrec. Parlem des de persones que s'han quedat sense feina, sense recursos i ara no necessiten un ajut per poder seguir mantenint els seus animals, des de dones maltractades, o sigui, dones maltractades que han de deixar doncs, casa seva, en tenen un recurs públic que no els permeten doncs, que siguin acompanyades amb els seus animals i que no tenen ningú més a qui deixar-los durant aquest temps els seus animals. Amb això ho fem justament amb Biopet, el que dèiem abans, aquestes col·laboracions amb altres entitats, i altres iniciatives que ara estem treballant i que aviat doncs, fer públiques. No? Una que estem treballant ara mateix amb el Col·legi Premis de Girona per un programa que, bueno, que esperem que tingui èxit i que es pugui doncs, implantar tota Catalunya. No? Això que deies del Banc dels Aliments. Doncs sí, el Banc dels Aliments durant molt de temps, fins ara no es tractava doncs, recaptar també menjar pels animals de companyia de les famílies amb quals estan ajudant. I nosaltres el que volem és que es reconegui que els animals que viuen a nosaltres també formen part de la família, o sigui, formen part important d'aquestes famílies a les quals estan ajudant. I una manera d'ajudar, òbviament, és doncs, ajudar-los en el menjar, en l'alimentació dels seus animals, perquè no se'ls tinguin doncs, de desprendre o donar doncs, un focus d'ansietat o de malestar.
Doncs aquest premi va ser en el marc de la 19a edició dels premis CIO Respeto a los Animales, a les entitats que han treballat durant aquest temps de crisi, de pandèmia, per ajudar les persones vulnerables amb animals a càrrec seu. Estem parlant amb la del projecte Lola, estem parlant amb la Maria Sánchez, que és la seva cofundadora i presidenta. Escolteu La veu dels animals i la natura i escolteu Ràdio Estel. I ens agradaria també fer incidència amb el que vosaltres considereu, i de fet és la clau del canvi, que és bàsicament l'educació i la difusió de tots aquests valors. No? Teniu un primer projecte d'educació humanitària que engloba els drets humans, la protecció animal i el respecte pel medi ambient, tot en un conjunt perquè no pot anar separada una cosa de l'altra.
De cap manera. Vull dir que inculcar els joves i no tan joves la necessitat de protegir els animals, de protegir el medi ambient i també protegir-nos nosaltres si protegim a la resta de persones, és vital, perquè no es pot deslligar una cosa de l'altra. Allà on hi ha un abús animal, hi ha sempre un abús al medi ambient, hi ha un abús també doncs cap a les persones. Llavors, es pot explicar tot això, encara que sigui pincellada segons l'edat i la capacitat, no, del públic al qual parlem, això és vital si realment volem fer un canvi. Nosaltres, o sigui, quan vam començar el projecte Lola, teníem claríssim que el tema de Lola Educa, que engloba des d'aquestes xerrades a les escoles, als instituts, fins a les nostres col·laboracions amb mitjans de comunicació, com el nostre programa de televisió, La Gata Lola, que fem amb programa de televisió. Això és importantíssim, poder doncs normalitzar el parlar de les problemàtiques dels animals i d'alguna manera doncs que la gent, no el públic que sempre ens escoltem entre nosaltres, perquè la gent animalista ja estem conscienciada, sinó el treball que nosaltres volem fer és anar cap a aquesta gent que potser aquest no és el seu tema, potser mai s'havia parat a pensar, per exemple, si parlem de la ganaderia intensiva, doncs el mal que està fent a Catalunya, si parlem del turisme amb animals, no? A vegades aquí som gent molt respectuosa, però a vegades quan viatgem, dius, amb el frenesí del viatge, llavors fem abús amb animals, és a dir, doncs, curses de passejades a cavall o passejades a l'elefant o bueno, aquest tipus de coses que no les faries a casa, però que hi ha com un relaxament moral a vegades, sense mala fe en la majoria dels casos, però que això també s'ha d'explicar. I, òbviament, sense deixar de banda el problema dels gats i gossos, com se cuiden, l'abandonament, l'esterilització, que em sembla que aquesta és la propera batalla, no?, que tenim que guanyar, fer entendre a la gent de casa nostra que sí o sí s'ha d'esterilitzar els nostres animals per acabar amb l'abandonament. Vull dir que feina hi ha moltíssima, però un punt tan importantíssim per nosaltres és això, educar i sensibilitzar.
La Lola va a l'escola, és un dels projectes que teniu, en aquest cas, dins les escoles. Com vertebreu aquestes classes o aquestes conferències, no sé com les anomeneu, que podeu fer també als alumnes de primària i de secundària?
Sí, nosaltres a tota la primària anem en un projecte que es diu La Lola va a l'escola, que la dividim en dos parts. De primer a tercer parlem a la mainada de només de gats i gossos, d'abandonats i gats ferals. O sigui, és un programa molt senzill, són nens petits, amb el qual hem preferit començar per als animals que tenen més a prop seu, el que poden conèixer i el que poden realment tocar, perquè molts d'ells tenen gats i gossos a casa seva. I després ja a partir de quart, cinquè i sisè, aquí ja, el que fem ja incorporem els animals salvatges, els animals de captivitat i els animals considerats de consum. Ja donem un pas més perquè també tinguin eines. I ja sí que a partir de l'ESO, ja anant endavant, ja sí que organitzem els cinefòrums que ho fem amb el documental de Fada, Empatia. Llavors, molta gent que m'està escoltant sabrà, és un documental molt ampli que tracta d'una manera molt, per mi, molt ben articulat i molt exquisita doncs, les diferents problemàtiques que toquem a la nostra vida amb els animals i que remou consciències. A partir d'aquí després fem un debat a veure què hem après, com ho veiem cadascú de nosaltres i què és el que podem fer, quines són les accions. Està funcionant superbé, estem molt contents i la veritat és que cada vegada que ens truquen per anar a una escola, per anar a un institut, per preparar un cinefòrum, és una de les coses que ens fa més il·lusió, no? Perquè sabem que d'alguna manera estem ajudant a fer aquest canvi.
És una de les activitats que, sens dubte, doncs són més útils en aquest sentit, no? Perquè de vegades és més efectiu aquestes classes reduïdes que no una publicitat de llarg abast, però que no arriba d'aquesta manera, no? Per tant, aquest contacte, sobretot amb els alumnes, amb els més menuts, o fins i tot amb els nens, amb els adolescents, que ja són en edat de secundària, doncs és molt important, també. I per acabar, Maria, també teniu i treballeu per proporcionar nutrició, assistència veterinària, també ambient acollidor al màxim que es pugui a tots aquells animals que estan o que bé, que han estat abandonats i han de ser en protectores, també a gats ferals de carrer, una matèria de la qual també us preocupeu i, evidentment, intenteu també, mitjançant la difusió, que els abandonaments i les pèrdues d'animals doncs es redueixin.
Sí. És que tenim l'animal, aquest apartat que es dedica doncs, un grupet de noies fantàstiques que fan una feina fantàstica i realment és esgotador perquè llavors sí que estàs tocant directament els problemes i estàs posant cara i ulls, no? El tema de l'abandonament, el tema de trobar famílies responsables, el tema de reparar animals que venen amb molts de problemes, ja siguin problemes físics, psíquics... Mirar també és ajudar persones que no se'n volen separar de l'animal, només que és que tenen un problema i necessiten un cop de mà, no? Un ajut. Realment, a les meves companyes i des d'aquí, doncs, que estan escoltant, doncs, públicament vull reconèixer el seu valor, perquè aquesta tasca és realment esgotadora, no acaba mai, bé, qualsevol persona de les que ens estan escoltant, i vosaltres mateixos sabeu perfectament que el tema de l'abandonament és avui, trobes una família fantàstica per aquest gos, però després t'estan trucant per tres gossos més que ho necessiten i és un no parar, no? Mm. Realment és una part molt bonica també que treballem nosaltres, però realment és esgotadora psicològicament.
I com que és esgotador, també la gent del projecte Lola necessita ajuda de voluntaris, ajuda de totes aquelles persones que hi vulgueu col·laborar. Us en podeu informar més a través del web www.projectalola.org i també els podeu escriure per correu hola@projectalola.org. Hem tingut el plaer d'escoltar la Maria Sánchez, que és la cofundadora i presidenta també d'aquest projecte engrescador, amb seu a Figueres, però d'abast, la voluntat d'abast, doncs una mica més ampli. Moltes gràcies per intervenir, Maria.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Li dedicàvem aquest espai a la superfamosa Tina Turner. L'any 2009, quan tenia 70 anys, deixa de cantar definitivament i, als 73 anys, es casa amb el Erwin Bach, un important productor musical, amb una boda fabulosa. Es van casar a Suïssa amb convidats de superpostín, Ramazzotti, Giorgio Armani, etc. Milers de roses i el que vulguis. Fa un canvi radical. Pren la nacionalitat suïssa i renuncia a la nord-americana. I així continuen feliços i contents. Escolteu-la amb Typical Mate, no és tan conegut com altres cançons d'ella, i We Don't Need Another Hero. Fins a la propera, si Déu vol. Won't you give me some advice?
We'll be right back.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Doris Day amb els animals i la natura. Doris Day, actriu nord-americana. Els seus inicis professionals van ser primer a la ràdio i després com a cantant, fins que finalment es va convertir en una de les actrius més carismàtiques de Hollywood, entre la dècada dels 40 i fins als 60. En retirar-se del món de l'espectacle, va dedicar tot el seu temps, energia i diners a la defensa i protecció dels animals, creant The Doris Day Animals League, convertint-se en una de les activistes més influents. Una de les primeres iniciatives que va dur a terme la seva associació va ser fomentar les esterilitzacions i les adopcions dels animals de companyia als Estats Units. Doris Day ens va deixar el 13 de maig del 2019 a l'edat dels 97 anys i sempre va demanar als seus fans que no li enviessin regals, que destinessin aquests diners per ajudar els animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 10 a 11 de la nit, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.